Ràdio Sabadell. Des de les 9 del matí fins a 2:15.
Consultar amb un advocat ens pot garantir acabar o començar les coses amb bon peu. Per exemple, ens pot ajudar a l'hora de planificar la nostra herència. També ens pot ajudar en el negoci o, per exemple, en les gestions i els contractes per acabar amb la relació amb la teva parella i així un llarg etcètera. I nosaltres, a la secció Els teus drets en directe, us volem oferir informació i una ajuda per tal de resoldre totes les vostres qüestions. Així que, si teniu alguna pregunta, no dubteu en enviar-nos-la. Nosaltres intentarem trobar la resposta. La veu us recorda quin és el procediment.
Envia'ns un WhatsApp al 678 77 56 86.
O també ens podeu enviar un mail a almatí@radiosabadell.fm amb totes les vostres consultes. I per trobar les respostes a les vostres inquietuds ens acompanyen, com tots els dilluns a aquesta hora, els advocats Jordi Català i la Gemma Reynon del bufet Català Reynon. Bon dia i benvinguts.
Hola, buenos días.
Hola, bon dia.
Els trobareu vosaltres doncs, sempre al despatx de Barcelona i també aquí a Sabadell, a la nostra ciutat, al carrer Església, número 7, al segon pis. O al telèfon apunteu 93-201-5727. Repeteixo, 93-201-5727. Vinga, Bea, comencem amb els àudios.
Hola, buenas, me llamo Didac. Mira, llamaba porque en el día de hoy, al salir de la universidad, un compañero, sin venir a cuento, me ha agredido por detrás. Y acabo de salir del hospital con un parte de lesiones que tengo la nariz fracturada. ¿Podría reclamar algo?
Aviam, és una agressió. Per tant, aquí el que sí que està clar és que podríem inclús mirar aviam si l'actuació ha sigut delictiva o no. Evidentment, la reclamació civil sempre va aparellada amb la reclamació penal, però evidentment jo crec que en aquest cas el que té que fer és posar una denúncia i a partir d'aquí totes les responsabilitats civils derivades d'aquell cop evidentment es podran reclamar inclús dins del mateix procediment. Clar, el que està clar és que hi haurà que demostrar també, acreditar les circumstàncies, necessitarà una mica de testimonis i tal perquè puguin acreditar que realment les coses van passar com està explicant-ho. Però, efectivament, amb una reclamació penal va derivada i va aparellada una responsabilitat civil que tindrà que pagar tots els danys ocasionats.
I Jordi, si el Didac que ens està escoltant ara que ens ha enviat l'àudio i han passat uns dies, encara pot anar a posar la denúncia?
Sí, ho pot fer-ho. El que sí que és veritat és que quan més temps passa és més complicat el fet de relacionar que allò que estàs dient que ha passat pues, bueno, que no, o sigui, l'altra part també podrà defensar-se dient no, això no ha sigut aquell dia que diu o d'aquesta manera, sinó que això s'ho ha fet ell, vés a saber a on, però jo no he sigut. Per què? Pues perquè potser ha passat massa temps com per poder ara justificar coses. O sigui, que és veritat que contra més temps passa, pitjor per poder-ho acreditar.
Doncs ja sabeu, com abans, millor. Continuem amb més preguntes.
Buenos días, soy Juana de Tarrasa. El pasado jueves sufrí un accidente de tráfico cuando iba camino al trabajo y al solicitarle a la empresa no me facilitó la documentación que yo necesitaba para poder acudir a la mutua de mi empresa, con lo que me vi obligada a acudir al médico de la Seguridad Social y entonces veré mi sueldo reducido. ¿Puedo hacer alguna reclamación para que me dé la baja la mutua de la empresa?
Pues sí, a ver, lo primero es comentarlo con la empresa, que la empresa dé el parte. Si fue un accidente itinerario, en principio la mutua no tiene por qué negarse, a no ser que considere que las consecuencias de ese accidente como tal han sido derivadas de enfermedad común y no del accidente en sí, pero son cuestiones complejas, ¿eh? En principio yo entiendo que sí, que se lo van a solucionar y se lo van a arreglar. En caso de que no, pues tendremos que hacer la reclamación, porque querrá decir que se está valorando, catalogando ese accidente como esa baja como enfermedad común, y tendremos que impugnarlo y decir que no, que ha sido un accidente laboral.
Parece que sí, ¿eh? Porque por lo que cuenta, pues dice que es la empresa propia la que no le está entregando ninguna documentación ni nada. Por tanto, es probable que la empresa lo que quiera evitar es que se califique esto de accidente laboral. Pues lo que dice Gema, tendrá que hacer una reclamación y ya está. Pero es bastante absurdo el negarlo cuando por el horario, por la manera de poder acreditar todo esto, está clarísimo si realmente el horario es dentro, o sea, si el accidente se produjo dentro del horario, o yendo o saliendo del trabajo, no es tan difícil poderlo acreditar. Con lo cual, la empresa, la actitud de la empresa es un poquito absurda ahí, creo.
Uh-huh. Perquè quant de temps tenim, o sigui, ella deia que anava, no?, cap a la feina. No sé.
Clar,
quan,
pues,
quant de temps es considera. No hi ha
un temps, perquè és des de casa teva, clar, fins a la feina del treball. Si treballes a una hora, doncs pues mira, tot el que passi entre l'hora d'abans o l'hora de després de treballar, doncs pues serà així. O sigui, depèn de tothom a on resideix.
Vale, es tenen en compte tots aquests factors.
Claro. En alguns casos, per exemple, hem tingut accidents laborals que efectivament no era anant i tornant, sinó que sí era després de la feina, però se n'anava a un altre lloc i no anava a casa. Llavors, a partir d'aquí, sí que pot haver-hi discussió de si ho és o no ho és.
Claro, porque el tema de l'accident in itinere, tenemos que entender que lo que se intenta cubrir es que si tú no hubieras tenido que ir a trabajar, pues no te hubiera pasado eso. O no te hubiera pasado por ese motivo, que es el ir a trabajar.
Claro, por eso es importante. Molt bé, continuem amb més preguntes als nostres oients.
Hola, buenos días. Soy Estefanía, de Rubí. Llevo 5 años trabajando en una empresa. Jamás he tenido ningún tipo de problema y justamente al enterarse que estoy embarazada me han despedido. Y según pone la carta, es por causas objetivas. ¿Puedo hacer algún tipo de reclamación? Gracias.
Sí, claro que sí. Vamos a por todas. Estas reclamaciones me encantan porque además están ganadas, no ganadísimas. Con lo cual, eso es un despido nulo en toda regla. Vamos a poner la demanda, vamos a reclamar y podrá elegir si quiere recuperar su puesto de trabajo o no. Y será una decisión de ella, de la trabajadora.
La Gemma, o sigui, sempre porta molts temes d'aquests de defensa d'embarassades o per cuidar nens i tal, no? Vull dir que és veritat que ara la protecció de la dona és molt elevada en aquestes circumstàncies i, per tant, pues, bueno, hi ha de tots els colors, eh? Vull dir que els empresaris també se les busquen i se les raonen de totes les maneres per evitar evitar aquest acomiadament nul, que el que vol dir és que té l'obligació de reincorporar una altra vegada a la treballadora pagant-li tots els salaris deixats de percebre. O sigui que el càstig a dia d'avui és dels més greus que hi ha a nivell laboral.
Doncs sort, que tenim garantits els nostres drets i que per això és tan important, com us comentem sempre en aquesta secció, que us informeu i que busqueu, doncs, assessorament legal.
Hola, bon dia. Soc l'Anna de Sentmenat. Mira, estic passant per una mala ratxa i se m'estan acumulant una sèrie de deutes que pugen uns 15.000 euros. M'agradaria saber si puc arreglar aquesta situació d'alguna manera.
Bueno, aviam, dit així, és una miqueta dur de poder establir de quines formes. Volem suposar que si els deutes són de 15.000 euros és que intervé alguna entitat bancària, ja no solament són potser crèdits al consum, sinó que potser hi ha alguna entitat bancària. Jo el que diria és dividir molt bé quines són les que són origen d'una entitat bancària i els altres empreses, sigui de microcrèdits o siguin compres aplaçades. Per què? Pues perquè amb les entitats bancàries sempre tenim una facilitat de poder negociar, de poder refinançar. Aquesta època d'ara no és la que recentment hem passat, que no hi havia manera de cap de les formes d'aconseguir unes refinançacions. Ara és una època en la qual les entitats bancàries estan molt obertes a fer-ho. Evidentment ens costarà, evidentment ens aplicaran més interessos o tal, però moltes vegades tampoc. És a dir, és qüestió de que a l'entitat financera li interessa més tenir una persona deutora, però que compleix, encara que sigui amb menors imports, que no tenir gent que incompleix sistemàticament i que després potser pues, el banc té que exercitar pues, accions de pues, desnonament o d'embargament o d'un gravamen massa fort per aquella persona. Jo crec que ara és una època en la qual es poden intentar aquestes negociacions i jo el que faria és, sobretot, intentar-ho fer. Hi ha molta gent que, contraproduentment, el que fan és tancar-se de lluny, els ulls, no mirar i dir, bueno, pues mira, no pago i deixo de pagar 2-3 mesos, rebo cartes, no les obro, rebo burofaxes, no els vaig a buscar perquè penso que així és tal, i així és l'únic que estem aconseguint, és tancar els ulls, però que potser no pateix, val, però li vindrà, i quan li vindrà serà tot una sorpresa, i la sorpresa pot ser de qualsevol nivell. Per tant, jo el que faria és afrontar-ho, venir un advocat i anar i parlar-ho obertament d'aviam quines són les obligacions a les que es pot agafar. Aquest és el millor consell que sempre jo dono als clients que venen en una situació semblant, perquè, a més, ara, a dia d'avui, pues les sensacions de les entitats bancàries són una mica diferents i, per tant, ara hi ha més possibilitats de poder-ho fer.
Doncs és molt interessant això que comentaves, Jordi, perquè suposo que moltes persones fins ara no eren conscients i com veien que no s'acabava de solucionar doncs, el problema, una fórmula doncs, era aquesta, no fer cas i s'acaba
greujant. Com sé que no puc pagar-ho, doncs ja no faig res més i tal. No, més val afrontar-ho, perquè així tens un enemic que sap de la teva circumstància i a lo millor és un enemic que et deixa doncs, complir d'una altra manera, modificar aquell contracte, innovar-lo.
Molt important. L'última consulta que ens arriba per mail diu: soc Helena de Rubí, he estat acomiadada de forma disciplinària després de 15 anys a l'empresa. En cap moment se m'ha sancionat ni s'ha notificat cap tipus de sanció. Puc reclamar alguna cosa?
Aviam, és un acomiadament improcedent, diu. Aquí hi haurà que mirar ben bé...
15 anys, a l'empresa?
Clar, de quina manera s'ha produït tot això? Perquè, efectivament, un acomiadament improcedent és una sanció molt greu, que, com ella ja ve adelanta, pues, dius, mai m'han sancionat, mai m'han dit que faci les coses d'una altra manera perquè les estic fent incorrectament. Per tant, així de cop, la sanció més greu, vull dir, aviam quins són els fets que m'estan acusant que he fet, no?
Però tenen que ser molt graves, A ver, entendamos siempre la sanción de despido como el último remedio, siempre posterior a la haber avisado al trabajador, haberle dicho pues que esto no lo tenía que hacer así, a no ser que le hayan pillado con un vídeo robando en la caja, ¿vale? Pero por hacer algo mal, no, antes tiene que haber diferentes amonestaciones.
De fet, quan nosaltres defensem a un empresari, el primer que li diem quan ens diu no, és que aquest treballador mira el que fa, pues escolta'm, abans de l'acomiadament, que segurament ja s'ho mereix, però abans de l'acomiadament tens que avisar-lo. I aquesta manera de preavisar és a través de sancions i de posar de manifest què és el que està fent que considera l'empresa que és incorrecte i que, per tant, si perllonga amb la seva repetició, al final podrà ser acomiadada. Aquesta és la millor manera d'afrontar un acomiadament d'algú des del punt de vista empresarial. Clar, des del punt de vista del treballador, si no tens totes aquestes prèvies sancions, previs requeriments d'un sentit o un altre, la sanció és massa greu per ser així de cop i probablement acabi sent improcedent.
Home, clar, després de 15 anys, si no ha rebut cap notificació ni cap sanció,
evidentment,
doncs probablement guanyarà aquest recurs. Moltíssimes gràcies, Jordi i Gemma, del bufet català Reinon. Que vagi molt bé la setmana.
Un plaer, com sempre.
Moltes gràcies.
I a vosaltres us recordem que els trobareu aquí, a la nostra ciutat, a Sabadell, al carrer Església, número 7, al segon pis o al telèfon 93 201 57 27.